des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Són les 11 del matí i donem inici a Passeig Musical, a la part tècnica, David Soler, Bernat Hernández i Jofré Majoral. A la presentació, Antoni Sabater. Passeig Musical és un programa de música on el protagonista és el nostre convidat. I plegats farem un recorregut pels seus gustos musicals. Avui passejarem amb...
Hola, sóc l'Enric Bastard Miralles, Bastard acabat amb T de Tsunami, i estic encantat d'estar aquest matí aquí amb vosaltres.
Enric, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, molt benvingut, i molt contents amb la teva presència. Enric Bastard, acabat amb T...
De Tsunami.
De Tsunami.
Sí, però sempre hi ha problemes, eh? És normal que la gent tendeixi a posar-ho amb D, però no, és amb T. Poseu-ho com vulgueu. Veig que avui ho corregeixes tu i tot.
Sí, me l'havia deixat. Bé, diguem que ets un ànima musical. Ets guitarrista, ets baixista, actualment ets component de la formació musical Montcau i segurament anant descobrint al llarg del programa moltes coses més d'aquesta trajectòria musical tan rica que tens. Escolta, tu vas néixer a Barcelona, però fa molts anys que resideixes aquí a l'Espluga. Com recordes l'Espluga quan de jovenet hi venies als estius i els caps de setmana amb els teus pares?
Bueno, jo tinc el record de l'Espluga, de com es va començar a crear a partir del casal, de totes les activitats que es feien, com aquests estius amb les curses allà de sacs allà al pavelló, bueno, que no era un pavelló, que era una pista... Recordo que quan comentava els meus amics, i sobretot els que es fixaven eren els pares dels meus amics, que els hi parlava de l'Espluga de Francolí, ells no deien, no, l'Espluga de Francolí, poblet, deien, no, l'Espluga de Francolí, l'hostal del Senglar. I clar, doncs va ser aquella època fantàstica on els estius estàvem superplens d'activitats i clar, no hi havia cap moment per avorrir-se. Va ser aquell moment en què l'Espluga va sobresortir amb diferència de la resta dels pobles de la comarca, i doncs jo vaig tenir l'oportunitat de poder-ho gaudir i disfrutar-ho com tots vosaltres que vau viure també aquell moment. Doncs va ser estupendo. Jo tinc un record de la meva infantesa i de la meva adolescència aquí a l'Espluga formidable. Van ser els anys aquells doncs, en què es va acabar el franquisme, on hi havia tota aquella ebullició a tot nivell, per tothom, de totes les edats i de tot tipus de persones, que doncs clar, hi havia una alegria i unes ganes de fer coses que com a joves ens va ajudar moltíssim a tenir una visió molt positiva de tot plegat.
Sí, sí, el punt àgil del casal, la transformació de l'Espluga... Sí, un moment històric interessant. I... Escolta, les primeres lliçons de música les devies rebre a Barcelona, on devies anar a l'escola, no?
Bueno, jo vaig tenir la sort doncs, que a l'escola, allà de ben petit, a partir de segon d'EGB, ja teníem com a assignatura la música. Llavors, no sé, suposo que a la majoria de les escoles anàvem tots amb aquella flauteta, em sembla que es deia Aulos, aquella flauta blanca, i ens anàvem fent. A mi va ser una cosa que em va agradar molt, i tenia facilitat, i doncs l'agafava, i més o menys, doncs, bueno, és un instrument relativament senzill, i em va anar molt bé per poder expressar, doncs, això, doncs, tocar cançonetes senzilles, el gegant del Pi, tot això, però bé que me'n sortia. I doncs, bueno... I a partir d'aquí doncs, va ser quan vaig veure l'interès. Després vaig demanar que uns reis em portessin una guitarra, em van portar una guitarra molt senzilleta, i a partir d'aquí, escoltant música del meu germà, que el meu germà té 8 anys més que jo, i llavors, tenia algun disc i tenia el tocadiscos, doncs de quan en quan, quan ell no em veia, perquè si no me'ls deixava perquè no li ratllés i no li fes malbé l'agulla,
no se'n fiava.
Doncs no em fiava, bueno, jo tampoc no me n'hagués enfiat massa, tenia 15 anys o 16 i en tenia 7 o 8. I aleshores, doncs, bueno, vaig començar a descobrir la música d'una altra manera, que era poder estar tranquil·lament a casa, escoltar-la. I llavors hi havia un disc molt interessant, que era d'un flautista que es diu Herbie Mann, que tocava un tema relativament fàcil, que era el Glòria, Glòria, Aleluia. I llavors amb la flauta doncs me'n sortia prou bé, i llavors vaig dir, va, ara provarem la guitarra. I a partir, jo em sembla que el punt d'inflexió em vaig dir, escolta, doncs això se't dona bé, t'hi pots dedicar més i disfrutar-ho més, va ser bàsicament amb aquest tema, que sembla doncs que una rocada, però és que de fet va ser així. Aquest tema a mi hi ha un abans i un després.
Va, després també parlarem d'aquesta transició de la flauta a la guitarra, que ens ho explicaràs una mica. Anem a quina havies programat com a primera peça?
La d'en Herbie Mann, que és un flautista molt bo, que encara em sembla que encara està en actiu. Thank you.
Ara estem escoltant aquesta peça de flauta que ens deies que escoltaves o et va servir de referent per tocar la flauta, no? per començar a tocar fer aquests pinitos amb la flauta. Però quins estils musicals et van començar a seduir? Perquè això és jazz.
Sí, això és jazz. La veritat és que el primer disc amb què hi vaig prestar l'atenció és un disc de jazz. Després el jazz una mica va quedar oblidat, no el vaig redescobrir, o de fet descobrir, perquè quan vam posar aquest disc i l'acompanyava allà amb la flauta no en tenia cap mena de consciència de que fos jazz. Jo veia que era un tema que ens quedava bé, era un tema facilet i que m'anava bé amb un tempo fàcil i no ho vaig reconèixer com a jazz fins al cap del temps que vaig dir, ostres, allò que escoltava del Herbie Mann era jazz. Però clar, després d'això ja, també amb un altre disc del meu germà, que era de Pink Floyd. Però clar, també a mi el tema que més m'agradava del disc aquest, que és el disc Middles, de Pink Floyd, que tot és molt bo, però hi havia una cançó que es diu Saint-Tropez, molt curteta, que va ser la que em va cridar més l'atenció, que segurament hi haurà gent...
Que passi desapercebuda.
Sí, que no, quan senti això no dirà, ostres, això és Pink Floyd? Doncs sí, això és Pink Floyd. Perquè no és exactament l'estil, és una cosa també més swingada, també quasi tirant més al jazz, no? Que inconscientment, no? el que realment m'agradava era aquest estil. De totes formes, després de l'evolució ja va anar una cosa més...
La porta és aquesta, el
Saint-Tropez? Sí, em sembla que hi és la de Saint-Tropez. Sí.
Que és la que hi sona un gos que el fan bordar?
No, és un altre, i el nom ja ho diu tot, Pink Floyd, i que un tema es digui Saint-Tropez ja dius, ostres, com pot ser, no? Doncs sí.
Perquè d'aquest treball del Pink Floyd és la cara B, que és tota una peça sencera, l'Ecos, no?
No, aquest és aquell que a la portada hi ha com una mena de nas o una mena
d'orella.
Sí. Llavors hi ha una cara que és tot un sistema sencer.
Aquest és el que m'agrada a mi.
Aquest és el que t'agrada a tu. Bueno, tot el disc és molt bo, sí. En general, tot Pink Floyd és molt bo. Sí, però tampoc, saps? Vull dir, tampoc no ho recordo, perquè a més aquests discos i aquests temes els he recuperat ara pensant en el programa.
És molt antic tot això. Sí, il·lustrem una miqueta de què estem parlant, aquest Saint-Tropez. Sí, As I reach for a peach, slide a ride down behind the silver in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. Això és Pink Floyd, no?
Pink Floyd.
I ara li estava preguntant a l'Enric Bastard, que és el nostre convidat d'avui, quin estil deu ser? Diu, jo hi veig palmeres...
Sí, camises aquestes amb floretes, algú fent surf, una platja...
Una.
Però clar, dius, no, això és Pink Floyd. I bueno, doncs això, doncs del segon disc on hi vaig prestar més atenció, que va ser aquest de Pink Floyd, doncs clar, em va quedar aquest tema que torno al mateix, feia molt temps que no l'escoltava, ara l'he recuperat i estic encantat de la vida de tornar-lo a recuperar, perquè és un tema que m'agrada molt i em porta molts bons records, més que records, perquè com fa tant temps ja no sé què em recorda, però em dona una bona sensació de, saps, de bona estona, em reconforta.
D'aquella etapa d'adolescent o de joventut.
Sí, sí, no, és que primera. Encara no era ni adolescent, però poder parlem dels 10 anys, encara parlem d'aquesta època. Llavors, amb l'adolescència ja va començar a venir, doncs, el tema. En aquell moment, doncs, també va ser un tema més reivindicatiu, on el Jack ja havia fet ja molta feina i tenia temes molt bons. Llavors em vaig començar a fixar també una mica en cantautors catalans, però primordialment amb el Lluís Llach, perquè em va semblar, doncs, que era un tio compromès i tenia unes lletres precioses. Llavors va haver-hi un tema que em va impressionar molt, em va agradar molt, i on em vaig començar a fixar amb les lletres. Fins ara, bueno, el Herbie Mann tocava la flauta i no deia res, i els Pink Floyd, doncs, tampoc no entenia massa bé el que deien. No entenia res del que deien. Llavors amb el Jack vaig descobrir, doncs, això, i llavors hi havia el tema aquest d'abril, el d'abril del 74, que és un tema estupendo, amb una lletra preciosa i que molt actual. Avui en dia encara podem sentir aquesta cançó tenint els mateixos sentiments que tenia aleshores quan la sentia. I la situació continua sent la mateixa, per desgràcia. Poder millorar alguna cosa, però vaja, com al final el que volem és arribar al final, doncs com no hi som, sempre estem en aquell punt de dir, doncs, bueno, doncs continuem-la posant, no? Continuem-la sentint. I em sembla que també està per aquí, l'abril del 74.
Doncs mira, ja la tenen a punt, aquests xicots.
Ah, són uns màquines, aquests.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, quan guanyem el combat.
En Enric, aquesta peça té una colla d'anys, però el que ens estaves dient, no? Segueix sent vigent, segueix sent actual i...
Encara hi ha combat.
I encara hi ha combat. Encara hi ha combat, encara. Amb molts aspectes, sí, amb molts aspectes. Sí. Som exigents amb moltes facetes de la vida de la vida humana, no?
Sí,
i no parlem de coses de tan sols d'aquí del nostre país, sinó a nivell global. Sí, hi ha moltes injustícies, hi ha moltes coses encara que ens agradarien que milloressin.
Hem de millorar molt i hem de millorar. No sé, poder ara comença a haver-hi un canvi polític als partits aquests hegemònics que sempre han estat tallant el bacallà, doncs ja comencen a tenir algun gra al cul els altres partits que van tocant els nassos por ahí amb idees noves, renovades, amb gent jove que fa anys ja que viu la política de debò, i no sé, doncs bé, hem de tenir una mica d'esperança. Jo penso que la joventut d'avui en dia ja no és la joventut que vam ser nosaltres, que han sigut els nostres germans més grans o més petits, els nostres fills. Aquesta joventut d'avui en dia és una joventut més lluitadora, més conscient del que està passant i que estan patint les conseqüències dels nostres desgavells i, evidentment, doncs, s'estan adaptant d'una forma positiva perquè hi hagi més igualtat. Comencen a tenir una consciència social que fins ara nosaltres poder ja havíem perdut, l'havíem tingut, i ara semblava, doncs, que bueno, tothom campi per on pugui, i aquesta gent, doncs, ja funciona d'una altra manera. I tenen més interès per estudiar, tenen més interès a l'hora d'organitzar-se. El fet de no tenir tant poder adquisitiu com podíem haver tingut nosaltres, doncs, també els obliga a fer les coses d'una altra manera, més sense la possibilitat monetària, i això també ajuda molt, no? Ja sabem que el don dinero...
No, l'escenari és diferent, sí, això sí, és evident.
No, i em sembla que ho fan bé, la veritat és que confio plenament. Estic convençut que aquests nanos se'n sortiran molt millor del que s'han sortit les generacions dels seus pares i dels seus avis. Que en un moment donat, el nivell d'avis ens hi podíem posar tu i jo.
Sí.
Avis joves, però sí. Avis, sí. Però no.
Parlem de guitarres ara.
Parlem de guitarres.
Escolta, ens comentaves d'aquella primera guitarra que et van comprar els teus pares, que em sembla que bueno, ho et van portar els Reis.
Sí, me la van portar els Reis.
Te la van portar els Reis, era una guitarra modesta.
Una guitarra modesta, és una guitarra espanyola, però que bueno, que dius, sonava.
Els Reis van pensar, comencem per aquí, no cal... i va tindre bona acceptació, tu la vas agafar i d'això, però després n'hi devia haver alguna altra, clar, de guitarra ja,
bueno,
més.
Jo la guitarra a partir de començar-la a tocar, i no sé, doncs, bueno, també vaig tenir la meva època d'anar al cau. Vaig anar durant molts anys al cau, primer com vaig començar com a llobator i vaig acabar com a cap amb l'agrupament. Llavors la guitarra va anar evolucionant amb mi, perquè clar, sempre anaves a totes les excursions, a tots els campaments on duies la guitarra, i des de Si te fumes, Philips, Morris, Watchikei, doncs totes les cançons típiques de cau i de no cau, no? Molts temes del llac, de la nova cançó, i llavors, clar, això, tocar és el que més t'ajuda a evolucionar. I doncs, bueno, la veritat és que tocava molt i sempre la guitarra la portava tot arreu, també quan veníem aquí a passar els estius, els caps de setmana, doncs sempre la guitarra sempre anava...
És bona companya, oi?
Sí,
la guitarra,
sí. I aleshores, doncs, bueno, doncs, després d'aquesta guitarra, doncs, ja vaig aconseguir... Però, bueno, aquesta guitarra després li vaig posar cordes metàl·liques, i doncs, allò, clar, no sonava de cap manera, al final em vaig aconseguir una guitarra acústica, i ens va anar començant a canviar, doncs, també l'estil musical. Ja em vaig comprar el meu primer disc, que va ser el Machine Hit dels Deep Purple, allà on hi havia l'Smoke on the Water, pam, pam, pam. I aquí, doncs, ja va començar el meu camí cap al rock, i això de les guitarres elèctriques, i les vàlvules, i les grenyes, i aquestes coses, doncs, que es portaven, que va ser molt divertit. I a més, això ho vaig compartir molt amb la gent d'aquí de l'Espluga, aquí vam evolucionar tots cap a...
aquesta etapa rockera.
Aquesta etapa rockera, sí, la vaig viure molt aquí. Però el meu primer disc va ser això. El primer disc que em vaig comprar va ser el Machine Head dels Deep Purple. Això que érem, bueno, molt estripats, doncs, per aquella època.
Tens amb alguna, amb, sí, amb algun,
sí,
exemple?
Sí, de... em sembla que n'hi ha, sí, una de Deep Purple, no?
Sí, ja ens diuen que sí.
Sí, sí.
Ens hi feies adonar, Enric, Enric Bastard, que és el nostre convidat d'avui, ens feies adonar que, bueno, això és el Deep Purple, aquest, d'aquest grup tan canyero, tan, tan potent, que no sé si encara funciona o què,
bueno,
no?
Sí, sí, però, encara van por ahí fent coses.
Però el ritme, la peça aquesta tampoc és aquest rock tan, tan dur, té... no sé, hi ha unes subtileses aquí, un ritme...
Bueno, sí, perquè sempre m'ha anat això més swingat, més... Jo al final, sóc molt latin. Jo, a mi m'agraden les coses d'eixes sabrosones i de ballaruca tranquil·la, que pots ballar-ho suelto com pots ballar agafat en plaça doble. I, sí. Sempre he tingut aquesta tendència cap a la música. Sempre, ja ho veus amb el tema aquell de Pink Floyd, doncs,
sí,
molts de Deep Purple també he posat aquest, i ara també penso per què, perquè de tots els que podia haver escollit del disc, traient a l'Smoke on the Water, que ja hauria d'estar prohibit pràcticament, perquè
ja està amortitzat.
Està més que amortitzat aquest tema. I ara pensava, no?, perquè he triat aquest. Doncs mira, inconscientment sempre em vaig per això, pel rotllo aquest més swingat. Però bueno, després les evolucions ja van anar, va venir l'època aquesta de la Nina Hagen, dels Clash, dels Sex Pistols, dels Ramones...
Sempre explorant.
Sí, sí, no, clar, i amb tot això sempre voltant, vull dir, porto això, però sempre ha sigut voltant, perquè clar, amb tota aquesta època va ser com va començar tot el boom de la movida madrilenya, del pop espanyol, que també em va interessar molt. I a més va ser molt ric el pop espanyol en aquella època, l'època dels de finals dels 70 fins a finals del 80, van haver-hi bandes estupendes i amb un ventall de sons i d'estils bestial. Des dels Golpes Bajos, que et podien fer agafar una depressió, fins als Hombres G, que t'ho feien passar bomba, no? I eren igual de bons els uns que els altres, no?
I aquí la Conca, que tu estàs molt implicat amb el tema de bandes aquí...
Bueno,
no tan sols aquí a l'Espluga, sinó que vas començar, sí, a Montblanc, no?
Bueno, no, vam...
A les primeres formacions?
Sempre que hi havia hagut alguna possibilitat de tocar per aquí a la Conca, i hem tocat una vegada, també, doncs, poder encara no tenia 18 anys, amb el... Com es diu aquest home de Montblanc que va sempre amb un barret? Que ja és
el Melo.
No, el Mel...
El Gavilán.
El Gavilán. El Gavilán. Me'n recordo una vegada que hi havia dos germans bessons, el Montblanc, que tocava una guitarra i l'altre al baix, i llavors el Gavilán tocava la bateria, sí, però encara sí. la toca. I llavors un dia ens van dir, ostres, no sé què, podíem anar a tocar, i vam anar a tocar, ens van muntar un carretó allà al foradot, i vam pujar a tocar, que no havia passejat mai, vam pujar a dalt i ens van passar bomba. El Gavilán se va passar bomba i el Gavilán ens portem una edat important. Però, bueno, doncs ja a la mínima que vaig tenir l'oportunitat, doncs ja m'hi vaig apuntar. Després, doncs, vam començar a sorgir, doncs noves bandes aquí, a l'Espluga, hi havia els Corquis, els Entrebarres, que avui, per cert, han enterrat en el baixista original d'Entrebarres, en el Carlos López. Però bueno, doncs sorgien aquestes bandes que ja començaven a funcionar bastant bé. Entrebarres va ser un grup que va funcionar molt bé. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs ja amb el Ramon Amigó ja ens coneixíem, amb el Ramonet, i llavors vam decidir, doncs, escolta, podríem fer una banda, no sé què, no sé quantos, i vam contactar amb el Pep Civit, que toca els teclats, amb l'Òscar Gallardo, que tocava la guitarra, i amb el Pep Martí, que és de Montblanc, que tocava la bateria. I vam dir, escolta, muntem una banda. I vam fer una banda que es deia Qualinos, que fèiem una mena de música mig rock sinfònic, mig progressiu, mig no sé què, i vam estar uns quants anys tocant, i doncs mira, ens anàvem fent bolillos per ahí, després vam adaptar una cantant, i al final, quan la cosa estava, jo deia, ostres, ara això ja comença a sonar bé, ja portàvem una temporada tocant, va haver-hi com una mena d'acolloniment, vam dir, hòstia, deixa-m'ho córrer. I vam fer un concert estupendo a la Guàrdia dels Prats, que va ser fantàstic, i vam decidir deixar la banda, i aquí es va acabar. Això ja passa, eh? En el món de la música, en el món de les bandes, aquestes coses...
Quan semblava que la cosa...
Sí, 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 això passa sovint. Clar, si totes triomfessin, no hi cabríem, no?
Tu, però... amb aquesta formació que estàs dient, sí. Tocaves la guitarra...
Jo ja tocava el baix, és a dir, jo ja vaig passar... A veure, clar, jo de sobte em vaig donar compte que amb la guitarra, doncs, que molt bé, però clar, tot era autodidacte, amb la qual ja veia que havia gent que part, o ja sent només autodidactes, tocava molt més bé que jo, o fins i tot, evidentment, doncs, la gent que havia estudiat, doncs, evolucionava molt, i doncs, de sobte em vaig donar compte, doncs, bueno, doncs, com a guitarrista, doncs era un guitarrista mediocre que bueno, que era capaç d'estar puesto, però sense portar gran cosa més. I llavors vaig veure que de guitarristes mediocres n'hi havia molts, però de baixistes mediocres no n'hi havia tant. I vaig dir, doncs, escolta, jo el que vull és tocar, i veig que vaig als puestos i som quatre guitarres i no hi ha baixista, doncs cap problema. Si amb sis guitarres, amb sis cordes m'aclareixo, amb quatre segur que m'aclareixo igual de bé. I llavors vaig agafar el baix i sí, evidentment, hosti, toques el baix, collonut, tu, no tenim baixista.
I hi havia de banda.
Jo no parava d'anar amunt i avall a tocar el baix, que em va anar molt bé perquè vaig aprendre, i llavors ha sigut un instrument que jo he adaptat completament i que disfruto com un boig. No he deixat la guitarra, eh? La guitarra la continuo tocant, però quan d'ara, si toco algun instrument és el baix, i el disfruto molt i m'ho passo molt bé.
La funció del baix és diferent, eh? És un altre, és un altre, sí, sí, sí. És una altra peça del grup, no?
Clar, i al final, com a guitarra, era guitarra rítmica, i em posava a fer un solo i allò, poca traça. En canvi, amb l'acompanyant, doncs, fent acords i tot això, doncs, aleshores, bueno, traslladar la guitarra rítmica al baix, doncs, que també és un instrument, doncs, que porta la base rítmica, doncs, no va ser massa complicat. I em va anar molt bé, a més, més gruixut, no sé què, molt bé, molt bé. I vaig començar a tocar el baix amb una banda que es deia Marditos Roedores, que no té res a veure amb la de Reus, ens ho dèiem abans, es deia Marditos Roedores, i doncs aquests em van dir, escolta, no tenim baixista, vols venir a tocar el baix? I jo en aquella època ja m'havia comprat un baixet. Així vaig dir, bueno, doncs va, vindrem a provar-ho. Havia anat a fer tocatines amb gent i tocar, però anar amb una banda no havia anat, i vaig anar cap allà, aquests tios els hi va agradar, en sabien bastant, els hi va agradar, i vaig dir, escolta, doncs, si tu vols quedar, et quedes, i a partir d'aquell moment va ser quan vaig dedicar-me ja exclusivament al baix. Uh-huh. I poques vegades toco la guitarra fora de casa.
Val, perquè la guitarra que tens actual em vas explicar que estava feta a mida,
sí,
t'havien
sí,
fet
sí.
a mida un luthier...
Vaig tenir l'oportunitat de conèixer els de Colobre, que són uns luthiers de l'Hospitalet de l'Infant, que un dels dos lutiers ja portava una botiga de música a Barcelona, i se'n va anar a viure aquí baix, i ens van començar a fer guitarres. I llavors un dia li vaig dir, escolta, no tinc massa, vull dir, necessito una guitarra que sigui molt senzilleta, no vull cap complicació, vull que tingui un volum, un to i fora, allò de tres pastilles, no sé què, no, i a més me la fas amb aquesta forma i el màstil una mica més ample. I el tio va dir, doncs mira, això et costarà tant, no sé què, no sé quantos, i no, la veritat, doncs, bueno, era un preu accessible, i vaig dir, doncs vinga, doncs anem a fer-me-la, i estic encantat, tinc una guitarra, doncs això, del meu color, la forma que jo vull, sense complicacions, és a dir, una pastilla i punt. És com si haguéssim posat com una guitarra espanyola que té un forat, doncs ja, si m'hi posen quatre forats amb una guitarra espanyola, ja dic, ostres, doncs amb les guitarres elèctriques, doncs això, doncs les pastilles, diguem-ne, que són els forats, i normalment em porten tres, quatre pastilles, i no, vull una pastilla i buscar el so.
Adaptada a les teves exigències, tal
sí,
com
sí, sí,
tu volies.
Que sigui una cosa senzilla i que soni bé, una bona fusta, al final l'instrument és un tros de fusta, un tros de metall que fa que soni, no tot ho altre són tècniques, però l'important és el material amb el que està fet. Doncs això, doncs una bona fusta i molt ben feteta, la veritat és que sí, la disfruto molt.
Tornem al baix amb aquest instrument tan interessant. Interessant perquè també generalment la gent que toquen al baix tenen un paper discret, aparentment, no? No, els que es llueixen poder són el qui cante o el qui toqui la guitarra solista i tal, i el del baix doncs està amb un cantó molt pendent del bateria, van tots dos, van, sembla, molt sincronitzats, sí, molt, molt pendents un de l'altre. Faré correcte de dir, és el bater que és el cor d'una banda.
Sí. La veritat és que vull dir, perquè la resta de la banda pugui funcionar, el ritme s'ha de mantenir i ha d'anar ben, tant amb el baix com amb la bateria, com qualsevol altra percussió que pugui haver-hi, o la guitarra rítmica, però bàsicament el baix i la bateria han d'anar molt ben compaginats perquè tot ho altre funcioni i pugui fluir. Totes les guitarres, els sacs, els pianos, doncs, han d'anar molt, molt conjuntats. I és molt divertit, perquè llavors també tens aquell toc amb el bateria sempre, de que fas coses que mires, i mentre els altres van fent solos i no sé què, no sé quantes, estàs fent per allà les teves cosetes. És molt divertit. Amb el baix m'ho passo molt bé. I a més, he tingut sort sempre de tocar amb bateries, doncs, que bueno, ens hem entès bé i bueno, doncs la veritat és que va molt bé. Ara estava amb el Miquel Fonoll, que és un gran bateria, i que a més ara estan recuperant l'entrebarres una altra vegada. El Miquel fa la música amb els Monk Mau, així més sinfònica, i després se'n va... es deixen a la cua i es desmalena amb els entrebarres, i el tio està a l'alçada amb un i amb l'altre. Però m'ho passo molt bé amb ell ara mateix.
Escolta, i com a referents de gent, d'instrumentistes del baix, qui tens?
Bueno, jo quan vaig començar...
T'has anat admirant.
Jo quan vaig començar... De fet, quan vaig tenir el canvi, vaig fer el canvi. A veure, el canvi. Sí. Quan vaig començar a deixar més el rock and roll i ficar-me més amb el jazz, va ser doncs perquè vaig començar doncs a això. Vaig començar a conèixer gent que començaven en el món de la música. Va ser l'època en què va començar a sortir el taller de músics, l'aula de música, més o menys a cada barri hi havia la seva escola de música. I llavors aquí, a partir d'aquí vaig començar a escoltar jazz. En aquella època el que es feia més, en aquella època estic parlant dels anys 85 o així, no? El jazz clàssic ja havia evolucionat o havia agafat uns altres derroters, que eren el fusion i el jazz llatí, i s'involucaven més elements electrònics, més instruments electrònics, i llavors, doncs, per exemple, que una de les bandes que ens agradava molt escoltar, que en aquell moment funcionava molt bé, era el Chick Corea amb l'Electric Band, que, clar, tots els músics que hi havia doncs, eren músics collonuts, i llavors el baixista, que és en Patitucci, doncs, hi havia aquell tio quan tocava el baix i deia, joder, hòstia, m'agrada molt, i doncs el veies amb la banda. Ja tenia el Pastorius, que el Pastorius és Déu, Pastorius.
Sí, pobre, que però... va morir sí, sí, molt jove.
Se'l va encarregar la porta d'una discoteca.
Sí, 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 sí.
Bueno, tothom s'ho busca al final, no sé com va anar el tema, no hi era, però em sembla que era tremendo. Eh?
Quin mal.
Era un baixista collonut, però es veu que el paio sí, era tremendo, sí, sí, tremendo. Sí, sí. I, bueno, li va donar un mal tanto que no el volien matar, però... Què hi feia allà? Que l'estava tocant al baix.
Sí,
no, no, ojalà que és broma, sí, és broma. Però bueno, també és això, els músics al final... tenim la imatge de que els músics doncs, són una mica descerebrats. Hi ha gent molt sèria, n'hi ha molts que són molt serios, però quan surt un de descerebrat...
El Pastorius, doncs, a mi jo només el conec amb la Weather Report, I no sé, però és d'aquella gent que funciona, que està en molts grups.
Sí,
no?
Sí, però bueno, bàsicament funcionava amb Weather Report.
Sí, sí, és fantàstic.
Que Weather Report ja tenia tots els músics que tenien, eren músics... Són músics de jazz excel·lents. Són jazz excel·lents. Però bueno, jo en aquella època, del Weather Report, que podia era una cosa... jo em quedava com una mica antiga. Quan jo vaig entrar al món de jazz, el Weather Report em quedava ja com una mica antiga, sense desvalorar-ho res, perquè són molt bons i ho fan molt bé i són un referent. Però jo em vaig quedar més amb el Chick Corea. Jo vaig anar a veure un concert del Chick Corea amb l'Electric Band i em vaig quedar acollonit. I llavors, clar, vaig començar a escoltar-los molt. I a partir d'aquí, doncs, clar, vaig descobrir, clar, era això, l'Electric Band. Sembla que hi ha algun tema per aquí, del Chick Corea.
Quin bon rotllo que dona això. El Chick Corea.
El Chick Corea i l'Electric Band, sí, sí. Músics,
sí, sí, sí.
Músics excel·lents. El Dave Well, que és un bateria collonut, el Marian Tal, és un saxofonista estupendo, que fa 6 mesos va tocar a Lleida i va ser un concert collonut. Per 10 euros puc anar a veure l'Eric Marian Tal a 3 metres. D'estar una mica alerta perquè de quan en quan per aquí a la vora ens passa gent molt bona i que sí. Val la pena no perdre l'oportunitat d'anar-los a escoltar. És la possibilitat d'escoltar-ho d'una forma molt pròxima, perquè són locals molt, molt petits,
sí.
I amb uns preus supereconòmics.
Sí, sí. I això, l'important és aquesta proximitat,
clar,
no?
Clar, vas a Barcelona a pagar 30 euros per anar-los a veure el Palau d'Esports, no?
Sí, que els tenen, sí. Sí, sí, sí. I després què has dit? Aquí les Borges que havia vingut també,
bueno, va venir el Maceo Parker, que van muntar una carpa i poder amb 150 persones de públic, amb una carpa grandiosa, i de músics poder hi anaven 30. I va estar 3 hores i mitja tocant com un boig. I va ser formidable. Després, clar, aquesta gent el que fan és aprofiten gires a llocs importants i quan tenen una mica d'espai, doncs escolta, doncs mira, anem a tocar aquí Borges. Bueno, no sé quin, com ho deuen fer, però ens paguen el sopar, doncs ja anem a tocar, no sé com va. Llavors, cal estar una mica alerta perquè de quan en quan, doncs això, Mollerussa, Reus, dius, hosti, tios, hem passat aquesta gent i no ens anem enterant. No, doncs val la pena estar al tanto. Però bueno.
Com que ens queda un quart d'hora, anem així saltant...
Sí, sí, matant, saltem a tapa.
Sí, 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 és que hi ha molta sí. cosa a explicar i poc temps. Escolta, el taller de músics, el Sant Andreu Jazz Band, tu n'ets molt coneixedor.
En soc seguidor, doncs, perquè el Chamorro és un tio que ja coneixia d'abans, està fent una feina molt ben feta i només heu de veure els músics que té, són músics molt joves, i hi ha la Mutis que toca la trompeta i canta com el cel, i ja no és l'única, i si teniu l'oportunitat de baixar-vos, de mirar-ho, de mirar per internet els concerts aquests que fan, perquè dona gust, són gent molt jove, i que fa una feina, el Chamorro fot una feina com a músic i com a pedagog brutal.
Recordarem una cosa, l'Andrea Mutis vindrà per la Festa Major aquí a l'Espluga.
Ah, molt bé, no ho sabia.
Això, aquesta primícia ens la va donar el David Rovira, el primer programa que vam fer.
Ah, perfecte.
I bueno, està clar.
Doncs la perdem, no.
I és això, aquí tot un munt de gent jove fent jazz, però fantàstic.
Sí, un jazz amb una qualitat brutal.
L'altre dia, amb el teu... Bueno, per tu, vaig conèixer la Rita Payés, que no la coneixia, i em va semblar fantàstica. Sí. Quina colla de joves que el Joan Chamorro, quina feina està fent, feina. No? I a més és que li surten gent fantàstica.
Sí, bueno, perquè els ja, el seu caràcter ja és això, no? Ja és que t'engresca, ja només a veure'l com és actiu, ja és que no et deixa, ja t'atrapa, i ell ho ha aconseguit aquí a l'escola aquesta de Sant Andreu, i ho està fent molt bé, i està sortint gent molt bona, que ens sentirem a parlar molt de tota aquesta gent. De tota aquesta gent.
Un taller de músics, sí, fantàstic.
Sí, sí.
Fem un altre brinco. Tens amb alguna música per il·lustrar això? Anem amb un projecte personal teu, teu i d'altres quatre més, no? El Montmau.
Bueno, Montmau va ser una recuperació dels Qualinos, dels cinc membres que érem abans a Qualinos, doncs el Ramon Amigó, l'Òscar Gallardo i jo, doncs vam decidir recuperar-ho, i vam afegir, doncs, com a bateria en el Miquel Fonoll.
Però aquí ja no teniu teclat.
Aquí ja no teniu teclat.
La sonoritat ja és diferent.
No tenim teclat, i a més ja tots els temes són cantats. El Ramon a més hi afegeix la veu. I ens van canviar, vam recuperar algun tema de Qualinos, que el vam refer una mica, i ens vam anar fent coses noves. I bueno, doncs anem fent, anem tocant, anem, no, sense cap masses pretensions, però bueno, anem evolucionant musicalment. Cada vegada doncs anem fent-ho millor, agafem temes més, ja anem fent les coses una mica... Amb més ganes, més ulls, més ben fetes, amb una mica... Ja abans fèiem temes molt llargs, i ara doncs els temes ja són de 3, de 4 minuts com a molt, i ben treballats.
Ben treballats, ben acurats, sí, i després amb una posada d'escena ben originals, perquè aneu acompanyats d'una pantalla i complementa aquesta música que feu.
Aquestes coses són les coses del Ramonet, que ja sabeu que és un cul inquiet i que el tio no para
no para,
llavors tenim molta sort d'estar junts amb ell, perquè el tio és un tio amb molta iniciativa i amb moltes ganes, i a part doncs tenim l'avantatge. A mi sempre el fet de cantar en anglès, bé, jo no entenc el que diu, perquè ho sé, però el fet de poder cantar en anglès, amb un bon anglès o en francès, perquè tenim dos temes també que són en francès, doncs clar, això dona més lluïment, no sé com dir-ho, no? Però suposo que ens permet entrar a altres llocs, i a mi per exemple el francès m'agrada molt. Sentir el francès, i doncs el Ramon que pronuncia molt bé, el parla molt bé, doncs escollo, no?
Són les llengües musicals.
Sí.
No sé per què
perquè poder estar més acostumats, es fa...
Hem acostumat l'orella d'aquesta manera, no? També ho és el català, també l'hem assimilat, el català com a idioma així molt musical, no? Perquè... afortunadament n'hi ha molta de música catalana. Però doncs...
En català hi havia, va ser amb el Jordi Francolí van fer tot un munt de temes que són mig pop, mig rock, mig folk, tot barrejat, i sempre havien sigut en català, i el Jordi va aconseguir doncs que sonessin allò molt... Molt, molt correctes i molt bé, molt bé. Hem disfrutat molt amb el Jordi Francolí.
Explica'ns coses de, amb el Jordi Francolí, projectes que haguéssiu fet junts o com...
Ah, el Jordi Francolí va ser fantàstic, va ser molt divertit.
Jo
el Jordi Francolí ja el coneixia, jo tinc una afició que és en moto. I el vaig conèixer abans que es dediqués a la música, doncs anàvem, jo anava amb el seu pare, amb els seus tiets, anava amb moto a fer trial, sí, anava a fer trial, i llavors el tio era boníssim. El tio agafava la moto i ja feia el que volia. Nosaltres estàvem allà traient la llengua enganxats amb una pedra, i el tio, mentre nosaltres estàvem allà, el tio pujava i baixava. Després el va agafar un dia, va canviar la moto, va dir, escolta, tens una bateria, te la canvio per la moto. I de sobte, un bon dia, el tio va deixar d'anar amb moto i la va canviar per una bateria. I va començar, llavors amb el Ramon Amigó, nosaltres en aquella època anàvem fent coses. El quali no ens havia acabat, i llavors havíem tocat amb el Benjamín, la bateria, havíem anat por ahí. I ens va venir el Jordi Francolí, va començar a tocar la bateria amb nosaltres, que vam fer un parell de compleanys o coses així. I cony, el tio, com en moto, agafava la bateria i el tio doncs la feia anar com volíem. De sobte, doncs un dia va comprar una guitarra, va comprar-se una guitarra i, bueno, i va començar a funcionar com un boig. I llavors, bueno, va ser l'època en què va buscar un guitarrista, l'Enric Madruga, i un bateria que és en David Muñoz. Bateries en van passar dos o tres, però el que es va durar més temps és el David Muñoz. I vam començar a fer, doncs, bueno, doncs, quatre temes, el tio els portava amb la guitarra, no sé què, molt ben cantats, molt allà, no? com de la moto, doncs amb la bateria i ara amb la guitarra, collonut. I aleshores, doncs, bueno, vam fer una petita maqueta, que en principi era per presentar-ho com a banda, però el Jordi va voler-ho fer, ja més o menys presentar-ho com a disc, que són els temes aquests, em sembla que es diu La Plaça, o no sé com, no me'n recordo molt bé com està, però per aquí n'hi ha...
Ens poseu així un tastet, mentre...
de pins i ara és un bloc de formigó. Ja no es veu ambient per aquells carrers, ja no cauen pinyes ni es veuen ocells. La plaça on s'hi han fet grans tors,
ho deixes de fons, oi, David? Gràcies. Que maca que és aquesta cançó. No?
Maca. Aquesta cançó, quan s'acaba, el 600 aquest no me'n recordo massa bé d'on el va treure, però quan s'acaba se sent el soroll d'una mobilet que marxa, es va reivindicar-ho, que és la mobilet que portava el Peque. És l'autèntica mobilet del Peque. Era... Va ser fantàstic, una pena, el que va passar amb el Jordi Francolí, una pena, perquè aquest home hagués arribat lluny, en tenia moltes ganes, era molt bo, era molt original, era molt fructífor, era, i a més això, no? Quan es posava a fer una cosa, la feia amb excel·lència, amb ganes, i hosti, hagués arribat lluny.
Això que estàs dient, el Borja Moll, que també va seure un dia en aquest programa, vam tenir la sort de parlar amb ell, també ho va dir. No?
Sí. Jo va haver-hi un moment en què vaig plantejar què havia de fer, li vaig dir, Jordi, jo no sé si tinc moltes ganes ara mateix d'un dia tocar a la Seu, l'altre a Manresa, l'altre a Tortosa. Dic, hosti, saps què et dic? Que ja t'ajudaré, busquem un altre baixista. I perquè bé, ho tenia tan clar que la cosa aniria per aquí, i clar, bé, portem una diferència d'edat important, jo en aquell moment no tenia aquell ímpetu, jo ja, on porten a Wembley a tocar, i em porten amb limusina i després em tornen cap aquí a l'Espluga, sí. I a mi aquestes coses ja em fan molta dropa, tinc 55 anys, tenia 50, però bueno, el Jordi va seguir, va continuar i va anar millorant l'estil, i bueno, al final doncs, el que feia, no? Va fer tot això del Ramon Muntanyola i tots els projectes que tenia, perquè el tio no parava, no parava, no parava, i al final, doncs mira, mala sort, va passar el que va passar i aquí es va quedar la història, però bueno,
la gran perla.
Sempre ens queda el record dels seus treballs que estan editats.
Sí, sí. Bueno, en fi, no, això coincidim, és una gran pena, una gran llàstima. Bueno. Aquesta peça que estem escoltant de la plaça, la lletra és seva, i potser la resta de peces d'aquest disc també ho són?
Tot és seu. Les músiques estaven... Em sembla que n'hi ha dos que les vam fer entre l'Enric Madruga, el Jordi i jo, però les altres, doncs, totes són seves. I nosaltres el que fèiem, sobretot l'Enric Madruga, que era el guitarrista, en aquest moment, doncs, era el que feia els arreglos. Per això, fins que el Jordi no va tenir clar com fer-ho, perquè després, quan ho va tenir clar, era ell que deia el que havies de fer, i realment l'encertava. Doncs això sempre deia, ostres, ja, no, és així. Joder, deies, tio, tens raó. Fot una ràbia que tinguis tant de raó sempre. Fot una ràbia que m'adalantis amb la moto una altra vegada. Però bueno, mira, no, aquí va quedar. Doncs ara n'hi ha una altra que es diu Trauma a la pols, que a mi m'agrada molt. Aquesta és una mica més rockera, per veure, doncs, els dos estils que hi havia amb això.
D'aquest mateix.
Sí, d'aquest mateix. D'aquesta mateixa maqueta. Però en teoria era una maqueta.
Amb aquesta peça que estem escoltant de fons, que en Jordi Francolí i tu també, Enric Bastard, també ets un dels músics que està sonant. Explica'ns aquests detalls que m'estaves dient ara a micro tancat. On ho vau enregistrar, això?
Bueno, vam anar a enregistrar amb un estudi petitet que hi havia que hi ha a Valls, a la zona del darrere dels polígons, que eren cases aquí mig separades, amb horts, i al voltant, doncs, hi havia un estudi. Llavors allà, el Jordi, bueno, vam anar a tocar, vam fer les gravacions, cada instrument, i després ens va dir, bueno, ara ja me n'encarrego jo, i realment el tio va agafar, es va dedicar a ajudar segurament, doncs, del tècnic d'allà, però el va produir ell, doncs, amb aquella facilitat assombrosa que tenia a l'hora de fer les coses. I la veritat, doncs, bueno, tampoc no era un gran estudi on poguéssim tenir una qualitat de so important, no era a Los Angeles, però pels mitjans que hi havia, doncs, va aconseguir fer una cosa molt digna. Insisteixo, nosaltres en principi pensàvem que simplement seria una maqueta per presentar al grup i ja està. No, ell pencant-se i amb aquest bon gust, doncs, va aconseguir fer aquest disc dignament, molt bé, molt bé. Bueno, que feia el Jordi Francolí.
Enric Bastard, moltes gràcies. Se'ns ha fet
gràcies
curt, se'ns ha fet
sí,
curt,
sí,
que era un encabit més coses, però és que és així. Però bueno, moltes gràcies per haver vingut, per totes les coses que ens has explicat, per la música també que ens has explotat, i per la teva companyia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins diumenge que ve. Adéu-siau. Bon dia. Que